Cada dia, al matí, amb nosaltres.
Han sentit mai parlar del vi de gel? Per no equivocar-nos, és una tècnica d'elaboració de vi. Una tècnica que, òbviament, aquí Sitges no es practica. Però, en canvi, uns enòlegs sitgetans sí que l'han practicada. L'han practicada a la Cerdanya. I van camí dels, diguem, de la segona generació de producte, o de la segona temporada de producte, diguem-ho com vulguem. Hi ha dos productes, aquest matí en Vicenç ho explicava, el blanc de neu, que està gairebé esgotat, i el blanc de gel, que és el que realment respon en aquesta tècnica. Saludem a dos dels impulsors d'aquest projecte, que surt de Sitges. Saludem a l'Anna Baqués. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
I a l'Isaac Rigau. Isaac, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, d'entrada, per resumir molt resumit, què és un vi de gel?
Bueno, doncs el vi de gel és, deixem sobremadurar el raïm al cep, o sigui, esperem que estigui molt concentrat el raïm, i després esperem que les condicions meteorològiques ens permetin fer el vi de gel, que és que es geli, que hi hagi una gelada a la matinada, baixi per sota zero, i amb el raïm congelat es cull i es premsa. Es processa, es fa el procés d'obtenir de raïm a most amb el raïm congelat.
D'acord. I, per tant, això per què es fa així? És a dir, què s'espera aconseguir a partir d'utilitzar aquest procediment?
La idea és sortir des de lo que és, gràcies al fenomen de la congelació, doncs, tenir com un efecte una deshidratació natural del raïm, amb la idea de tenir el vi o el raïm el més concentrat possible en sucres. Com es tracta d'una deshidratació de lo que és la baia, de lo que és el gra de raïm, el que fem és concentrar més el most amb sucres i acidesa. I d'aquesta manera, doncs, l'objectiu és un vi dolç natural amb una gran concentració, doncs, de sucres i acidesa natural.
D'acord, és a dir, al final el procés condiciona el producte que s'obtindrà al final.
Totalment, sí. Totalment. És una cosa voluntària. En el nostre cas, doncs, ja des de l'inici del projecte, doncs, era el meu objectiu. El que volíem era un vi que ens apropés, doncs, a la muntanya, al territori on estem, allà a la Cerdanya, i com a tal, doncs, mirar de fer un vi de gel. Gràcies a les característiques climàtiques de la zona, doncs, és un tipus d'elaboració que ens ho permet, que és arriscada, òbviament, però qui no arrisca no pisca, no diuen, doncs anem cap allà.
A veure, doncs, ara que hem emmarcat el producte, anem a explicar per què heu anat en aquest producte. Com neix aquest projecte? Per què dos enòlegs que viuen aquí a Sitges, oi?
Sí.
S'embarquen a fer vi a la Cerdanya, a veure.
Bueno, perquè ja ho diuen, no?, que el món es mou per passions, i la nostra passió és l'enologia i a sobre la nostra professió, però la nostra gran passió és la muntanya. Llavors vam fusionar aquestes dues passions i ha sorgit aquest projecte.
D'acord.
De la fusió d'això, de l'enologia i la muntanya.
Però de passions no viu el món.
No.
S'ha de materialitzar d'alguna manera.
Sí.
S'ha de trobar el lloc per fer-ho, s'ha de trobar la manera de fer-ho, s'ha de parlar amb gent per fer-ho. Com ha anat tot aquest procés?
Malauradament, com bé diu Joan, no vivim de les passions, però hi hem d'anar al darrere, no? Aleshores, nosaltres, enològicament parlant, fa més de 20 anys que ens dediquem a aquesta professió de fer vi, de fer d'enòlegs, i hem tingut també la sort i oportunitat d'elaborar, doncs, a diferents parts del món, des de zones molt fredes, Nova Zelanda, Sud-àfrica, Xile, i això ens ha donat una visió també molt general i alhora poder veure moltes coses, no? I com comentava l'Anna, la nostra passió per la muntanya ens ha fet, doncs, que fa més de 25 anys que vam aterrar a la Cerdanya, on hi hem estat treballant també amb el món de la neu, i hem vist en allà i una zona òptima, diguéssim, per a l'elaboració d'un cert tipus de vins, com és aquests que presentem aquí, no? En aquesta vegada. A partir d'aquí, doncs, n'és un projecte molt mental, molt passional, i després, efectivament, doncs, l'has de posar en pràctica. I en aquest projecte de Llivins hi ha tres persones que són d'allà de Llívia, que vam conèixer, doncs, ja fa molts anys, són amics i emprenedors tots, engrescats, i aleshores vam començar d'aquesta manera aquest projecte el 2011.
Uh-huh. És a dir que us veu posar en contacte amb gent d'allà i anava a dir, veu vendre el projecte.
Bueno, va ser més amb un sopar.
Com passen aquestes
com
coses.
Com passen aquestes coses. Després d'uns quants sopats i de dir, vosaltres que pugeu vins o d'això, i ells ja... És el que diu l'Isaac, són tots tres molt emprenedors, tant la Rosa com en Xavi com en Marcel, tenen negocis propis i sempre estan... I no va costar gaire, entre cometes, enredar-los, i hem sigut tots cinc, que és això, doncs, amb un sopar, i també nosaltres ja havíem estudiat la zona. Vale? És una zona, com bé saps, és l'única vall del Pirineu que va d'est a oest en lloc de nord a sud. Això fa que tingui moltes més hores d'insolació que qualsevol altre vall. Uh-huh. Estem parlant d'unes 3.400, 3.500 hores, perquè el raïm es mesura, o sigui, la maduració del raïm es mesura amb hores solars de sol, d'acord? Doncs tenim aquestes hores d'insolació a tota la Cerdanya. A part, també tenim un fenomen meteorològic que es diu l'efecte Fogony, que és que l'aire fred que arriba des de la part nord descarrega les pluges o les neus a la vessant nord, o sigui, el que seria Porter, Andorra... Més enllà seria la Vall d'Aran, d'acord? Uh-huh. Perquè ens entenguem. I aleshores aquest aire, després de la precipitació, puja i ens baixa per l'altre vessant, que som la Cerdanya, molt més... doncs ja
temperat,
uh-huh. Molt més sec, i això fa que tinguem... Uh-huh. Més alta temperatura, a part de les hores d'insolació.
Però aquí un incís.
Sí.
Clar, els que som d'aquí, que estem acostumats a veure vinya per tot arreu,
sí.
Clar, la Cerdanya n'hi ha de vinya?
Aviam, la Cerdanya ara en torna a haver-hi de vinya, uh-huh. I ja hi ha vestigis, com queda recollit en un llibre d'en Pau Vila, el geògraf català del 1915, doncs que ja hi havia vinya, tot el que és la Cerdanya, fins i tot a la zona anant cap a França, i sobretot a la zona més occidental de la vall de la Cerdanya. De fet, allà, a peu de la carretera, es poden trobar peus de vinya, hi ha un museu del vi de muntanya, a Pont de Bart. Nosaltres aquest estiu també amb l'Anna, a 2.000 metres, anant amb una excursió, també hi ha trobes peus de vinya. No? Mm. El fet és que en aquell... l'any 1100 ja hi ha vestigis, doncs, vitícoles a la zona, però què passa? Que després, quan les comunicacions van ser més favorables, tot el que era la viticultura del Rosselló, la viticultura del Penedès, doncs eren vins més fàcils de fer, amb més grau alcohòlic, més qualitatius, i llavors ràpidament es va desplaçar aquest tipus de cultiu en allà, quedant el que són a dia d'avui terres molt, molt de pastura.
Aleshores, els cerdans com es prenen? Que diu, no, és que prendrem vinya.
Doncs la veritat és que hem tingut molt bona resposta. Uh-huh. Sí, vam estar mirant diferents terrenys, perquè, com pots suposar, no hem comprat, vam arrendar, vam fer anàlisis de terra. Teníem clara l'orientació que volíem, però també hi ha tots uns altres condicionants, com per exemple les plagues d'allà, que són els cabirols i els senglars, que també hi són. Havia de ser... Per sort vam trobar un terreny tancat, amb gent molt predisposada, que és la Lola i en Josep, que són de 80, la Lola de 82 i en Josep de 84 anys, que pugen cada dia, en Josep cada dia puja a la vinya a veure com està, a revisar que estigui tancada. Ells eren ramaders i s'han agafat aquest projecte, però amb una... un altre cop, repeteixo, però amb una passió i amb unes ganes, i ens envien whatsapps a quants centímetres de neu han caigut, perquè, com tu bé dius, nosaltres vivim aquí i anem i pugem i baixem, no? Uh-huh. Però la veritat és que després de tots aquests paràmetres que et dic, a part del sopar, hi va haver, doncs, un estudi de terreny, de mirar la fertilitat de la terra, del sol, l'orientació, tot això, fins a a trobar aquest terreny.
D'acord. Un terreny a Llívia.
A Llívia.
Que perquè la gent doncs, ho ubiqui, és aquell petit territori, aquella goteta que hi ha dintre del territori francès.
Sí.
Correcte, és l'enclau català dintre de França. I respecte a lo que és la societat, per dir-ho així, de la Cerdanya, doncs ho està veient amb els ulls i amb els braços ben oberts, no? Perquè nosaltres també ho estem reclamant com una recuperació d'una art agrícola tradicional d'allà de la Cerdanya, i també hi ha molt de recolzament des del Consell Comarcal, diferents associacions, perquè no ens enganyem, la Cerdanya, el sector primari no està passant pels seus millors moments, ja com bé sabeu, doncs està tot molt vinculat a la indústria turística, i això és una bona oportunitat també per reivindicar-nos dintre del que és el sector agrari, no? Uh-huh. Tenint un producte diferent, evidentment, però, com bé deia l'Anna, no? Per l'orientació de la vall, l'amplada de la vall, l'alçada de la vall, l'ubicació on estem, doncs és una zona no només vitícolament interessant, sinó a nivell de fruita, s'estan plantant moltes pomes, també està tornant a ressorgir una miqueta aquest sector primari reivindicatiu de la Cerdanya o de muntanya.
Uh-huh. I això no vol dir que amb aquests 8 anys de plantació, no?, que hem tingut sorpreses, sustos, desenganys i tot això, perquè des de sequeres extremes als primers anys, que sembla mentida, però hi havia talls d'aigua, a Llívia no vam poder plantar, vam tenir més baixes de l'habitual, després gelades fora de temporada, pedregades que ens van fer perdre més de la meitat de l'escollita i 2 anys de creixement de la planta. Bueno, són tot de coses...
Entrebancs,
sí,
inesperats.
Inesperats, que ha fet que aquí normalment fas una plantació al cap de 4 anys. 7 anys amb un raïm de qualitat, però amb 4 anys ja pots començar a fer proves i vinificar. Allà hem hagut d'esperar 7 anys a fer la primera prova, doncs per tots aquests entrebancs, i n'hem anat aprenent, uh-huh. Vull dir, fins i tot aquest any hem posat tota una xarxa a la vinya, doncs, per evitar les pedregades, perquè l'any passat vam perdre més de la meitat de la
collita. Teníeu tanca perquè no entressin els cabirols ni els senglars, però no teníeu...
No, teníem sostre.
Sostre, oi?
Sí. De quina
extensió estem parlant?
No arriba a una hectàrea, uh-huh. A nivell plantat com a tal, el que és delimitat pels ceps estem amb 0,7 hectàrees, i bueno, degut també a la tipologia del sol, fem un marc de plantació molt més apretat, tipus el que s'està fent a Xampany, a Borgonya o a Nova Zelanda, i estem parlant de l'ordre de 7.000 ceps per hectàrea, com potser en zones més secanes, com és la nostra d'aquí baix, doncs potser són 3.000, 3.400. Una miqueta el nostre objecte, un cop definit què vols fer com a objectiu a nivell de tipologia de vi i després veure on t'ho fas, doncs has de veure com ho fas, no? I aleshores la idea des d'un bon principi era fer el nostre vi, fer un vi diferent, i com a tal volíem, la base del treball sempre ha sigut un raïm de molta concentració de sucres, aromàtica, i aleshores un dels realitats, no, doncs de la Cerdanya és la pluviometria, que és una pluviometria bastant alta si la comparem aquí, i aleshores doncs, per combatre una miqueta això i la matèria orgànica pròpia del sol bastant alta, doncs el que fem és posem més ceps per hectàrea. Al final el que fas és generar més competència entre plantes, i d'aquesta manera no tens tants quilos, però sí de més qualitat, més concentrats.
D'acord. I quines varietats vau triar? Hi ha alguna varietat específica per fer vi de gel o com funciona això?
Mira, quan vam plantar allà dalt, a part de dir-nos que estàvem bojos i gent del nostre sector, companys, i ara què us ha agafat, no?, perquè plantant allà, era una cosa que amb l'Anna era un somni també, doncs després de fer durant tants anys vi per altres projectes, poder fer el nostre projecte. I a partir d'aquí, què menys que fer-lo a la muntanya, que és on tant ens agrada. Un cop decidit això, amb l'objectiu del vi de gel, com bé deia l'Anna, normalment per aquest tipus d'elaboracions es fan servir gewürztraminer, rieslings, tipus d'elaboracions o de varietats molt habituals, doncs, al Canadà, Alemanya, Àustria, Suïssa, i nosaltres hem triat, per un tema romàntic, diria jo, és el Sauvignon. Tota la varietat, tota la vinya és Sauvignon Blanc, perquè també té un cicle vegetatiu apte, segons nosaltres, doncs, per ser cultivat allà dalt, buscant aquest objectiu, i perquè des del punt de vista aromàtic és un... són notes més fresques, més aromàtiques, que a nosaltres personalment ens agrada més.
D'acord. És a dir, que aquest tipus, el Sauvignon, s'adapta bé als indrets freds, perquè precisament si els llocs freds planten les altres varietats, també és per això.
Bueno, el Sauvignon Blanc l'havíem trobat i l'havíem provat que funcionava bé a Nova Zelanda, que també tenen climes freds i amb molt de salt tèrmic, o sigui, molta calor de dia i molt de fred de nit, val? I això fa que també aquests salts tèrmics també tinguin tots uns aromes que és el que diu l'Isaac, que ens agrada molt, i anàvem a buscar això. O sigui, no, a Àustria, al lloc on habitualment es fa ice wine, vale, el vi de gel, no n'hi ha de Sauvignon Blanc, però hem comprovat que se'n pot fer.
Se'n pot fer, és a dir que en el fons heu fet aquí gairebé un experiment,
a partir del
projecte.
Sí, total.
Ara parlarem dels productes finals, però bé, ja que parlem de l'experiment, el resultat de l'experiment confirma la hipòtesi que us havíeu fet abans de fer l'experiment?
Sí, jo us diria que sí, que evidentment, com deia l'Anna, hem tingut molts entrebancs, alguns d'ells no ens esperàvem, però al final, si mirem un mapa mundi i mirem les zones on hi ha viticultura, és quasi omnipresent, m'atreviria a dir, des de Xile, Califòrnia, molta part d'Europa, Nord d'Àfrica, Austràlia, Nova Zelanda... Aleshores, el que es tracta és adaptar allà on estiguis tu el tipus de varietat i marcar bé un objectiu de vi que estigui més o menys coherent amb allà on estàs, no?
I les pràctiques culturals, o sigui, què fas a la vinya i com treballes la vinya és molt important. De la mateixa manera que és el que diu l'Isa, que hem tingut entrebancs a nivell de temperatures, no? Doncs a nevades el 27 d'abril o de gelades el 28 d'abril, i les hem combatit doncs, fent foc durant tota la nit. Per no perdre la collita, perquè ja havíem podat, que per això també podem més tard. Són tota una sèrie de cosetes que fan que el raïm arribi més tard, però amb la mateixa salut que arribaria aquí a l'agost, per dir-ho d'una manera. No sé com...
Sí, el que passa és que dona una mica la sensació de que l'heu de mimar.
Total.
Sí, però això és com la bona cuina.
Ja.
Això,
si vols... Ja has d'estar sobre.
Ja has d'estar sobre, evidentment, i passem moltes hores. A més, com a concepte, la vinya és ecològica, treballem en permacultura, tota una sèrie de paràmetres que nosaltres hi creiem, volem treballar-ho així, i evidentment doncs, genera més feina, però és el nostre projecte i la nostra manera d'entendre aquests vins.
El també celler... ens hem buscat aliats, eh?
Sí, aliats, anava a dir, sí. Però clar, això si la vinya estés aquí, ho adols encara, no?
No, però aliats més que de dues potes, d'aliats petitons, val? Això que diu l'Isaac de la permacultura i de totes les tècniques agrícoles...
Definim permacultura.
Permacultura és... A veure, aquí tenim molta maquinària. El marc de plantació, que és el que ha dit l'Isaac, de que plantem els ceps doncs, a 2,5 metres per 1,5 metres entre ells, allà ho hem fet molt més estret. Val? La maquinària no en tenim, la que tenim aquí. Allà dalt ho fem tot a mà, bàsicament. I aleshores, quan ho has fet moltes vegades a mà, comences a pensar, a veure, com puc evitar passar tant la tanaca, bueno, el tallar l'herba o el tractoret o així. Llavors, que vam començar a fer proves amb palla, que és el que tenim més allà. I aleshores, tot l'intercep, entre cep i cep, bé, posem una gran pila de palla per evitar que els rajos de sol arribin a la terra i facilitin la germinació de la mala herba. Vale? D'aquesta manera, la palla, que és neutra, ens tapa el sol i fa que no ens creixi la mala herba, i així no hem de passar tantes vegades a tallar-la, perquè s'ha de fer manualment. Després, uns altres aliats que ens hem buscat, el pugó, en lloc de passar, com que estem aquí, no podem estar tractant cada vegada, i a més, és vinya ecològica. Doncs qui es menja el pugó? Les marietes. Vam fer el primer o el segon any, vam incrementar la població de marietes, i allà ja s'han fet, i aquelles són els nostres aliats principals. Un altre aliat que tenim, a part de la palla, la marieta, doncs és també un tractoret que vam adquirir fa 3 anys. Doncs fem un 4 o 5, passem 4 o 5 vegades l'any al cultivador, doncs per airejar la terra, perquè allà la terra ens n'hem adonat que és molt més dura que aquí. Sí que hi ha molta més pluviometria, però també era molt més compacta i això ens va produir en alguns ceps una asfíxia radicular. Val? Bueno, ara m'estic enrotllant en coses molt tècniques.
No, tot però... i que el reticular no, però asfíxia ho entenem. Per vale. Tant, doncs...
Sí, al final, com diu l'Anna, era la nostra manera d'entendre el projecte i la permacultura no és més que no lluitar contra la natura, sinó aliar-te amb ella. No? I aleshores, en comptes d'estar treballant amb herbicides o qualsevol tipus de productes que nosaltres no volem que passi al nostre vi, doncs ja anem un plan B, aquest a través de la permacultura, que com es diu, s'aprèn molt senzillament observant la natura. Només observant la natura te'n dones compte dels equilibris que hi ha i com fer per ser part d'aquell equilibri amb els controls que tu desitges.
Amb això també, amb observació, doncs aquí es despampola al juny, doncs nosaltres allà, primer que allà...
Es despampola
vol dir treure fulles. Va. Perquè passi, que arribi més els rajos de sol i passi més aire, d'acord? Nosaltres quan vam plantar ja vam fer que l'emparrat sigués una mica més alt de lo habitual perquè el raïm quedi penjat. Això sí que ve de la malvasia de Sitges, eh? Perquè aquí antigament ja es feia, perquè el raïm és molt llarg i passés més l'aire. Doncs totes ja vam fer aquest tipus d'emparrat, per això el vam emparrar, que ara ho fem tot manual, està emparrat, i després el despampolar, aquest era pàmpols a mig estiu o principi d'estiu, perquè passi això, perquè es maduri més, doncs nosaltres primer els deixem perquè facin de parasol, i el raïm no se'ns cremi, i després al juliol, al final de juliol, els passem i els hi traiem aquests pàmpols perquè arribi tot el sol del setembre, octubre i principi de novembre, i allò de mica en mica es vagi madurant.
És a dir, al final no heu volgut fer vi per fer vi, sinó que ja que fèieu un projecte de fer vi en un lloc que teníeu ganes de fer vi, doncs que respectés al màxim la manera tradicional de fer vi aliats amb la natura, més o menys.
Sí, totalment. Amb tot el coneixement, no? Amb tot el bagatge i amb el coneixement, i fent recerca, eh? No et pensis que... I fent prova, o sigui, això de la palla, al final ens hem quedat en la palla, però també vam fer una prova amb un sauló, que també és una terra neutra i que també evita que creixi... O sigui, hem anat fent moltes proves-errors, com has dit tu mateix. Però sí, respectant... a tot l'entorn.
I aleshores arriba un bon dia que es pot ja acollir producte.
Sí.
Què passa aquell dia i com ha funcionat des del moment que doncs, ja es poden fer les primeres proves fins al moment que ja es fa la primera producció per embotellar?
Sí, dintre del projecte també, i com a tal, com el voler fer el vi de gel, un dels requisits necessaris que teníem era tenir un celler a Cerdanya. I, novament, és complicar-se més, però és buscar...
Si no hi ha vinya, no hi ha cellers a la Cerdanya.
Efectivament, no.
Fàcil, aquí ho hem...
I aleshores l'objectiu era, i també, potser encara més, novament, més complicat, però era portar el celler a tocar les vinyes. El nostre celler el tenim a 6 metres de les vinyes, està allà dintre la mateixa finca, amb la idea de realment tot, quan en el moment que estigui collit, processar-ho ràpidament. És intentar fer tot el millor que sapiguem a la vinya i després traslladar aquest bon producte que és el raïm en el celler. I per tant, quan més ràpid sigui tot aquest procés, més qualitatiu és.
Per tant, es fa tot in situ a la vinya.
Tot, sí. Això va voler dir donar d'alta a indústria alimentària, a sanitat, a l'Ajuntament, demanar permisos, que és aquí on ens vam trobar molt bona acollida. Tant el tècnic municipal com tothom, clar, per ells també era nou. El Departament d'Agricultura de la Cerdanya, parlar-li de vinya, parlar-li del celler...
No, algú es va posar les mans al cap, però
sí,
què em diu vostè?
Sí, però alhora ningú ens hem posat impediments, al revés, o sigui...
Es van sobtar, però no...
Es van sobtar, ens van demanar que els expliquéssim què era...
Perquè venen aquests desitges aquí...
Sí, què és això? Què voleu fer exactament? I fins... també amb alguna recança, no?, d'aviam si distorsionàvem el descans dels veïns. Penseu que estem al mig de la muntanya, però clar, ells es pensaven, a veure, van fer proves de soroll, contaminació acústica, lumínica... Clar, és una indústria, no, i no la coneixien, no? Sí, sí, aleshores, sí. Però bueno, sempre amb... amb un bon acompanyament, eh? Vull dir, amb el que s'ha de, amb el que es demana, però mai amb una negativa, sinó, escolta, explica'm i convença'm, i així ho vam fer.
I el celler el podíem tenir a Llívia, que estem a 700 metres, amb qualsevol nau industrial, que tinguéssim llum, aigua, tot facilitats, però no.
Com ens hem complicat.
Ens agrada complicar-nos, però amb les idees ben clares, el celler ens ha costat molt, però l'hem ficat allà a la vinya, que estem a, ja et dic, a menys un quilòmetre de Llívia.
Però clar, aleshores això vol dir també tenir, el que deies, el celler, de tenir llum i aigua i de tenir tota una sèrie de serveis, que en principi a la vinya potser arribaven justes, no?
Arribaven justes o no arribaven, les hem fet arribar.
Les
al final
arribar.
És passional i anem a darrere d'aquestes coses.
L'aigua, parlant amb la companyia d'aigua, si havia de venir pel camí de Llívia, doncs era una inversió econòmica que no hi podíem accedir, doncs parlant amb el del camp del costat ens ha deixat passar el tub i ve des de Sareja, que també és municipi de Llívia, d'acord? És la mateixa aigua de Llívia. L'energia elèctrica, doncs, renovables. Ara estem, fins ara hem anat amb un generador petitet, quan pugem allà l'engeguem, i si no, doncs ara plaques i un molinet. També, que també s'adiu molt més al nostre concepte de projecte.
Sí. I arriba un bon dia que això ja es pot embotellar.
Sí.
I quan el proveu, penseu, allò, la primera impressió respon a les expectatives que us havíeu fet?
Jo crec que sí, i la primera impressió, quan fem el seguiment ja a la vinya, ja anem tastant el raïm. I aleshores és aquí on ja veiem que, doncs mira, no anem tan malament, no? I aleshores el que sí és cert que hem d'anar amb un altre registre totalment, enològicament parlant, vull dir, penseu que aquesta varietat aquí baix al Penedès potser es cull a principis d'agost i nosaltres estem parlant del novembre. Aleshores, molta paciència, molta espera, molta fe, molt de treball a la vinya, com diu l'Anna, i a partir d'aquí doncs, fer el seguiment acurat del que és la fruita, que no deixa de ser l'origen del vi. Amb el raïm ja ens va agradar i aleshores després jo crec que les expectatives estan cobertes i bueno, tot...
Això no deixa que cada vegada que obrim una ampolla et posis nerviós,
sí.
Eh? Però això ens passa en tots els productes, eh? Els enòlegs, o sigui, és quan presentes el teu producte en públic... tens unes pessigolles a la panxa, et poses nerviós perquè són molts paràmetres. Tu l'has embotellat, que t'agradava, que han passat tots els paràmetres de qualitat i estaves d'acord, però de vegades no saps si el tap et farà una mala passada.
És un producte viu, el vi,
sí,
el que s'ha dit
clar,
sempre.
I aleshores, o vés a saber si ha estat en un magatzem a 50 graus de temperatura, o al costat d'una nevera, o no, o al revés, o ha estat a sota zero molts més dies. Sempre tens un neguit.
Sí, nosaltres professionalment també tenim la sort, o per feina, doncs, de tastar molts vins, però sincerament, quan és el teu vi, que l'obres, el presentes una miqueta, jo caiem com mai i deixem que el parli dir, però amb molts nervis, sí.
Heu fet dos productes, el blanc de neu i el blanc de gel.
Sí.
Quina diferència entre un i l'altre?
El blanc de gel, és el, com t'hem explicat, és el nostre objectiu principal, d'acord? Però clar, el blanc de gel hi ha d'haver unes condicions meteorològiques per produir-lo, o sigui, que geli durant, quan tenim el raïm a punt, quan nosaltres decidim que ja està prou madur, a partir de llavors hem d'esperar que geli naturalment, o sigui, que això... faci una nit molt freda, i això no passa sempre.
No passa sempre.
Val? Aleshores, clar, una cosa és la passió i l'altra també és la realitat, i per això vam fer els dos productes, perquè és la mateixa varietat, però el blanc de neu es cull una miqueta abans, quan... també és el novembre, eh? Però aquest any ha sigut, mira, aquest any el blanc de neu l'hem collit el 12 de novembre.
Sí, berameu un sol dia.
Dos dies. Sí. I processem tot seguit, o sigui, fem la premsada, sí, o sigui, de la caixa fas el camí i en 2 minuts està a la premsa el raïm, val? Aleshores fem el blanc de neu, que és un, entre cometes, un vi normal, que pots acompanyar a tot arreu. I després vam deixar, el risc que ens agrada però no total, vam deixar 3 o 4 passades de vinya per veure si gelava. D'acord. Perquè clar, si no gela, passen dues coses, que el cep vol descansar. Ja és hivern, les fulles ja no té fulles, ja no té pulmons, i aleshores què passa? Es pacifica i escup fins i tot aquell raïm, el cep. Llavors, clar, alguna cosa hem de posar sobre la taula cada any. Llavors, som conscients que el blanc de gel no el podrem fer cada any, de moment és els dos anys l'hem pogut elaborar, però, per si de cas, el volum gran és el del blanc de neu.
D'acord, és a dir que el blanc de gel, que és l'objectiu, com no teniu la certesa absoluta que podreu garantir-ne la producció, feu el blanc de neu, que com a mínim aquest sí que el podeu garantir.
Sí, al final, dintre la mateixa vinya és tota la mateixa varietat, i com diu l'Anna, no? Doncs el dia de la verema collim tot el raïm per fer el blanc de neu i deixem unes passades pel blanc de gel. I només en anys excepcionals o que ens acompanyin podrem fer-lo.
D'acord, cada moment han estat aquests dos.
Però per exemple el 2016 que vam fer la primera verema per nosaltres per fer les microvinificacions i provar a veure cap on anàvem, i això només vam fer blanc de neu, perquè no va arribar, vam arribar al Nadal que no hi havia gelat.
I aquest any ens va anar molt just perquè vam aprofitar, jo crec, l'única nit de finals de novembre que vam estar 5 sota 0 perquè després va venir l'anticicló i hem estat molts dies
fins avui, aquests dies
sense temperatures negatives. Si no haguéssim collit aquella nit, no haguéssim tingut blanc de gel.
A quina alçada està la vinya?
1.225 metres.
Crida l'atenció que en tants, a tanta alçada passin tantes nits sense sota zero.
Sí.
Llebrada, alguna llebrada allò que arribes a 1, 2, sí, però sota zero, que ja, també és clar.
Necessitem 6 o 7 sota zero.
Ja, i també és el risc, i pensa que aquest va ser el dia 24 de novembre, que era divendres, que estàvem allò cansadíssims, després, vols dir, va, vinga, va, amunt, avall, les nenes amb febre, no sé què, es queden, o sigui, vam arriscar, ens va sortir bé, i és allò que deia l'Isaac, qui no arrisca, no pisca. Però
Des del punt de vista d'enòlegs, quina diferència hi ha entre totes dues ampolles?
Són totalment diferents.
Sí?
Sí. Un és el blanc de neu, és fresc, que et transmet la fruita, o sigui, et veus el Sauvignon Blanc característic, amb una mica més d'acidesa del que estem aquí habituats, però per la terra, pel clima d'allà, per l'alçada. En canvi, el blanc, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Amb el blanc de neu, que és el Sauvignon sec, diguéssim, per mi o per nosaltres, expressa molt bé el que és el territori. És un vi d'alçada. És a dir, com a tal, és un vi molt fresc, amb una acidesa natural, que té una capacitat també d'envelliment, jo diria que bastant llarga en el temps. Normalment els vins blancs, aquí les nostres latituds, o zones més càlides, tenen una longevitat en el temps una mica més curta, i aquest podria equipar-se als vins més del nord de França o d'altres zones més fredes, que tenen, ara estem tastant aquests dies el 2017, i s'aguanta molt bé per una acidesa natural que té. Però això és el que transmet el fet de tenir aquesta alçada.
I el blanc de gel és concentració pura, és nèctar, quasi, o sigui, és dolç i alhora també té una acidesa molt punxant degut a la vinya, a l'alçada de la vinya, i alcohol natural, o sigui, és un vi dolç natural, seria, però amb l'acidesa marcada i molta densitat de boca.
D'acord. I ja posats, amb què els podríem acompanyar un i l'altre?
Doncs el blanc de neu és un vi molt fàcil de maridar, des de qualsevol pasta, arròs, sushi, ens ha dit de tot. Ens han dit, la veritat és que és un vi molt, molt fàcil, molt poligrant en aquest aspecte. El de gel, tot i que les categories aquestes de vins dolços es limiten aquí, i és un fet molt cultural, a el que són els postres, per nosaltres és un vi que sí és dolç, efectivament, però té una acidesa marcada en boca, que fa que tingui un balanç en boca molt agradable, i és molt recomanable per tenir fins i tot el dinar o el sopar i maridar amb foies, amb formatges ben greixosos, amb estofats de caça, vull dir, amb tot el que sigui menjars així una miqueta més
contundents.
Més contundents. és un vi que marida bé.
No estem acostumats a veure un vi dolç
amb
caça, oi?
Però, sí, sí.
Però es pot.
Sí, sí, sí que es pot. I de fet, com que estem allà a la frontera, al vessant francès, la gent valora, és curiós, no? El fet aquest cultural com a marca. Valora molt aquests tipus de vins al costat francès. Tenen més tradició i bueno, l'entenen més, diria jo.
Quina producció heu fet? Quina producció ha sortit d'aquests...
Del 2017 van sortir al voltant d'unes 2.000 ampolles. Mm-hmm. Vale? Unes 1.700 i poques del blanc de neu. Mm-hmm. I el blanc de gel és de mig litre. També en van sortir més, per unes 700 i alguna cosa també.
D'acord. Sí. I on s'han distribuït?
Doncs hem fet la tècnica tacadoli, que és sorgir de Llívia. Uh-huh. I la presentació va ser convidar tots els restauradors de Llívia i hotelers, vale? I l'hem venut directament en allà.
Vale.
I a part hem tingut una delegació molt important a Sitges, al Perbaco.
Al Perbaco de Sitges.
Pocholo, sí. Uh-huh. Que la veritat és que estem molt contents.
És dels dos únics jocs on a dia d'avui es pot trobar, la cuita del 2017. Sí que hem fet uns petits camins a l'exportació, sí. De gent que ha tastat el vi i se l'han pogut emportar, cap a Alemanya i Noruega també. I, bueno, però, i aquest any, com deia l'Anna, no? Doncs, també com que hem posat unes xarxes, també la vinya, doncs aquest any ja tenim una mica més de producció, i, bueno, però la línia sempre serà aquests volums petits d'elaboració.
A veure, d'una hectàrea
sí,
no
surt més.
Massa.
I al final tampoc ens volem condicionar a voler ràpidament plantar més, fer més producció. Som molt conscients del que tenim entre mans, del que volem com a fill, no? Com a fill nostre, que es podria dir, uh-huh. i sense pressa.
I quina ha estat l'acollida d'aquests vins? Allà a la Cerdanya, per exemple, i també aquí a Sitges, entre la gent que coneixeu.
Bueno, de curiositat, sí, no? Sí. Primer de curiositat de dir, a veure, què és això? I tot seguit, gratitud, de dir, ostres, doncs ens agrada. Primer ens han posat, primer dir, vi a Llívia, a veure. Llavors obrir i diu, ostres, si està bo!
Sí, és així.
Ha sigut l'expressió més repetida, o fins i tot els restaurants, allò que te l'agafaven per compromís, perquè clar, dins del projecte hi ha amics de Llívia, pensa que Llívia és un municipi molt petit, i aleshores quasi que les primeres caixes les vam vendre per amistat, perquè eren amic per compromís. I després els mateixos clients, sobretot francesos, ens enviaven que els hi ha agradat, que diu que és molt bo, que mira, que aquest ja entén molt, de vins, i ens ha dit, i bueno, ha sigut gratificant aquest aspecte, amb molts nervis, també pensa que, clar, ho fem amb aquest objectiu de perquè agradi, però és el que hem dit, el vi és un element viu i de vegades et fa quedar malament.
No, i objectivament, ara el que és el blanc de neu, que encara no tenim la collita 2018 al mercat, ja no ens en queda.
És a dir, el blanc de neu no es troba.
El blanc de neu ja, potser residualment algun que té alguna ampolla, guardeu-la. Però ja no n'hi ha, s'ha esgotat, i del blanc de gel en queden poques ampolles. Mm-hmm. Vull dir que això, en aquest sentit, és... Super,
és a dir, contents. La primera anyada esgotada.
Sí.
Estem contents.
I la segona quan surt?
El 18 de març.
El 18 de març.
Sí. Uh-huh. Sí, l'any passat vam fer el 19 per Sant Josep, i aquest any farem el 18 de març.
Perquè ho presenteu allà dalt?
Ho presentem a la vinya, sí, uh-huh. Sí, tot som una miqueta, tot aquí a la vinya.
Sí, i al final és la base, no? L'origen del projecte és la vinya, i ens agrada molt ensenyar la vinya, perquè al final és la base de tot, tot s'aguanta a partir de la vinya, la permacultura, la vinya ecològica, l'entorn, les muntanyes, tot és allà, i aleshores ens agrada que la gent vingui a conèixer on allà. Uh-huh. I ara els vins, doncs, els tenim acabant de finançar, hem acabat de fermentar fa molt poquet, i ara, doncs, bueno, ara ve tota una feina de celler per mirar de tenir els vins a punt, doncs, de cara al març.
Us heu trobat, no sé, amb alguna visita sorpresa o algú que diguis, ostres, molt encuriosit per això, per aquest intent vostre de recuperar una viticultura al Pirineu?
Sí, ha vingut gent des del nostre sector, gent de la premsa, estrangers també, i al final és un efecte sorpresa, com deia l'Anna, que sobta, no? Quan estàs allà, ostres, i aquí també feu... I coses així molt de boca a orella, no? Ostres, que diu que a Llívia també fan vi, i aleshores que tu estàs allà a la vinya treballant i t'apareix un que ve de no sé... Bueno, és sí, la veritat és que hem tingut situacions aquestes.
De curiosos.
Curiosos. Sí. Però en general, molt bona acollida per part de la gent de la vall, no?
Sí. De Llívia, sí, sí. I bueno, i Puigcerdà també.
Sí. Us ha robat hores de son el projecte, tenint en compte que teniu les vostres feines, teniu les vostres vides i per tant, doncs, això no deixa de ser una més a més.
Moltes hores de son, moltes hores de nervis, amb els acaps, alhora també de satisfacció, gratitud, de vida familiar.
La següent pregunta era compensa.
Sí. Pensa que les nostres filles són les primeres que pregunten si s'ha venut tot o no. A veure com van els números. A quin preu el venen.
Van a la part crematística.
Sí, total. Elles. No, i també se n'han fet un fart de posar palla allà perquè no creixi mal herba. També.
Ah, sí, és a dir, al final...
Sí, col·laboració tothom, total. Sí.
Tothom ha posat la mà que ha pogut.
Sí, i tant.
De tota manera, a 7-8 anys vista, gairebé de l'inici del projecte, esteu contents i el projecte ha respost a les expectatives inicials que us havíeu plantejat?
Jo crec que és una resposta difícil de dir quan tots just portem un any. A un any vista, amb aquest primer vi podríem dir que estem contents, però que és un treball que d'una exigència, d'un treball diari, d'una constància que ho hem de demostrar caminant. Estem contents, però hem de seguir.
Sí,
seguir.
No et pots relaxar.
Llavors, lligat en la pregunta anterior, malgrat el realisme que abans ens apel·lava l'Isaac, veieu aquest projecte amb possibilitats de creixement, tal i com està la cosa en general?
Tampoc ens ho hem plantejat. Nosaltres l'hem ideat microprojecte, projecte familiar, des del camp fins a la botiga, perdoneu-me, no des del camp fins a l'ampolla, sinó també estem posats en el tema venda, que és el que ens costa més, de tot plegat. És la part més nova per nosaltres, perquè elaborar sí que fem més. I tenim clar que som petits nosaltres, que... Podem créixer, home, les ganes potser sí, però encara estem invertint en aquest primer projecte. O sigui, encara no hem tancat el cercle, ni no, econòmicament...
I cada any estem aprenent molt. Clar. Allò que us deia abans també de la visualització de la natura, doncs és curiós com els entorns al voltant doncs, ens permeten aprendre moltes coses i és això, hem de seguir madurant.
Doncs seguirem madurant i seguirem atents a l'evolució d'aquests dos vins, d'aquest blanc de gel i d'aquest blanc de neu. Isaac Rigau, moltíssimes gràcies per haver vingut, perquè sabem que és difícil la gent de l'Isaac. Anna Baqués, moltíssimes gràcies també.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort en aquest projecte i en la presentació el proper 18 de març.
Moltes gràcies.
I a tots vostès ho deixem. 5 minuts notícies i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.